Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Que ens arriben diners de l'àrea metropolitana en els programes diversos, hem destinat una part important de diners, que són 503.025 euros, única i exclusivament a promoció d'ocupació.
L'Ajuntament contractarà 33 persones en atur que treballaran a diverses àrees municipals a partir de novembre de 2012. Aquesta iniciativa pretén omplir el buit dels plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una de les notícies més destacades d'aquest primer info setmanal de la temporada. Passem ara a conèixer altres informacions de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
La Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat ha presentat una nova edició de la Guia d'Activitats Educatives 2012-2013. La guia compta amb més d'un centenar de propostes per totes les edats.
Aquesta setmana ha entrat en funcionament el Servei de Mediació Hipotecària que atendrà els ciutadans de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.
El proper dimarts es compleixen 50 anys de les riuades de 1962 que van endur més de 600 vides al Vallès. En parlarem de la seva commemoració.
L'Associació Cultura i Tradició participa aquest cap de setmana al 4 Congrés Internacional d'Art Efímer, conjuntament amb una trentena de delegacions d'arreu del món.
Ripollet acull diumenge el Barna Line Dance, una competició internacional organitzada per l'entitat local Ripollet Country i oberta a tota la població.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 21 de setembre de 2012, que per cert es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com hem dit a l'inici, l'Ajuntament contractarà 33 persones en atur dins del Pla 17 del Patró Municipal d'Ocupació. Es tracta de 17 projectes que permetran la contractació directa de 33 persones al llarg d'un període de 14 mesos a partir de novembre de 2012. En total, l'Ajuntament hi destinarà més de mig milió d'euros a aquests projectes que atenen les demandes de diverses regidories i àrees municipals.
La durada dels contractes és molt variable, entre els 3 i els 12 mesos. Tal i com va explicar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, en roda de premsa el passat dilluns 17 de setembre, amb aquests projectes l'Ajuntament preveu suplir la supressió dels plans d'ocupació de la Generalitat.
Amb diners íntegrament municipals, és a dir, nosaltres amb els diners nostres, farem plans d'ocupació. Sabeu que en aquests moments no hi ha plans d'ocupació els tradicionals per part de la Generalitat. La Generalitat va tancar l'aixeta, no solament va tancar l'aixeta, sinó que una part dels deutes que ens deu la Generalitat és de la formació, a través de cursos de formació i dels plans d'ocupació, que lògicament totes les persones que han passat per aquesta casa van cobrar en el seu moment, però l'Ajuntament encara no ha rebut la part important que la Generalitat destina als plans d'ocupació.
Parralejo també va destacar que, tot i que el que més es contractarà seran treballadors sense qualificació, en aquesta ocasió s'ha tingut en compte un perfil més divers amb i sense titulació.
Amb el perfil de demandant d'ocupació que tenim en aquests moments, que és molt ampli i molt divers, a través d'aquest perfil nosaltres hem fet projectes perquè inclús persones amb titulació també puguin fer aquests plans d'ocupació i puguem contractar persones de tots els nivells. Lògicament, com podeu entendre, les persones més necessitades i que són les persones que no tenen, primer, que no tenen ocupació, però que tampoc tenen poca qualificació professional, doncs són la majoria, lògicament.
El Pla 17 continua en la línia d'altres projectes amb la contractació directa per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, l'alcalde va recordar la impossibilitat per llei de contractar més personal municipal.
33 persones és aproximadament un 20% de la plantilla municipal. Recordeu que nosaltres en aquests moments, degut a la llei del govern de l'Estat, tenim prohibit contractar personal i aquests 17 projectes no és el fruit de la invenció d'alguna persona en un despatx que s'ha il·luminat, sinó, com podeu entendre i heu pogut veure quan el Ferran anunciava la denominació de cada projecte, això ha estat fruit de les demandes de tots els departaments d'aquesta casa, de l'Ajuntament.
A banda del Pla 17, l'Ajuntament també ha optat per la contractació directa de projectes, com ara les obres del carril bici fins a Barberà del Vallès o el tram que queda per arranjat a la Rambla de Sant Esteve.
Durant la roda de premsa, el president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, va explicar els 17 projectes que conformen aquest pla. Iniciatives de formació, inserció laboral, autoocupació, tasques administratives, pintura, obres o control d'abocament d'escombraries són algunes de les iniciatives que es portaran a terme.
La major part dels contractats dependran del Patronat Municipal d'Ocupació, però també altres treballaran per al Patronat Municipal d'Esports, Serveis Socials, Educació o Serveis Municipals. El president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació es va mostrar preocupat per la taxa d'atur al municipi i va destacar el valor d'aquest pla en moments com aquest.
En el Consell d'Administració, tots i cadascun dels membres, sense excepció, i jo mateix presidint-lo, estem preocupats per com no seria d'altra manera, per la situació laboral a tot arreu i a l'equip també. I creiem, i és per unanimitat, si no m'equivoco, que un pla així, doncs, és un petit gra de sorra, però bueno, és el que hem comentat, entre tres persones que puguin tenir feina. Si és veritat que lògicament el mercat laboral abans el sí que es connectaven als referents d'ocupació gent durant 8 hores i tota la jornada i durant un any, però bueno, repartint la feina també és quan més s'arriba a més gent, a més famílies a Ripollet.
Alguns dels projectes es realitzaran en diverses fases. Els primers començaran el novembre de 2012 i tots estaran finalitzats el desembre del 2013.
A poques setmanes de la finalització de les obres del carril Busbao, s'han donat a conèixer algunes dades sobre les persones que el podran utilitzar i el seu control d'accés. Així s'ha confirmat que només podran passar els cotxes amb un mínim de 3 ocupants, autobusos tan plens com buits, i la novetat és que també hi podran circular les motos.
Quan els mecanismes de control s'ha descartat un sistema automàtic i el realitzarà presencialment els Mossos d'Esquadra. D'altra banda, el protocol de funcionament del nou vial segregat també estableix que al matí funcionarà en sentit Barcelona i a la tarda en sentit Vallès. A la seva conclusió, la construcció del carril Busbao haurà tingut una durada de 4 anys i un cost de 81 milions d'euros finançats amb fons europeus. Amb una extensió de 6,8 quilòmetres es va projectar per alleugerir la circulació de l'autopista C58, per on actualment circulen 154.000 vehicles al dia.
El Partit Popular de Ripollet ha presentat una moció pel proper ple municipal sobre la festa major del municipi i la seva organització. Víctor Dieguet, portaveu del PP al ple municipal, va declarar als mitjans municipals en roda de premsa aquest dilluns que enguany la divisió ha estat la protagonista de la festa, trencant així el clima de bona entesa que hi havia fins ara. Els populars acusen els responsables municipals de no mantenir l'esperit de fer pinyar per festa major.
Així, la moció demana posar a la disposició de la comissió de festa major el pressupost de la Gibralleta. Escoltem a Víctor Dieguet.
Posar fi a la divisió de pressupostos i d'imatges que representa la Gibralleta de la Festa Major i posar-los a disposició de la Comissió de Festa Major per tal que la imatge, els recursos i tots els actes en aquestes dates siguin únicament de la Festa Major de Ripollet.
El text també proposa que el govern municipal faci gestions perquè les entitats que facin actes sense l'autorització de la comissió no gaudeixin de cap avantatge ni suport. Finalment, el text sol·licita el foment del civisme i que es doni suport a les entitats augmentant el pressupost per la celebració dels seus actes.
Amb l'inici del curs escolar, la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat ha presentat una nova edició de la Guia d'Activitats Educatives 2012-2013. La guia recull més d'un centenar d'activitats adreçades a tot l'alumnat del municipi, tant infants com joves i persones adultes. Com ja va passar el curs anterior, per raons ecològiques i d'estalvi no s'ha editat la guia en format paper i es pot consultar a través de la web municipal ripollet.cat.
El termini per sol·licitar les activitats de la guia finalitzarà el proper dia 15 d'octubre. Les activitats incloses a la guia són propostes educatives que s'ofereixen des de les diferents regidories i patronats de l'Ajuntament, així com des de d'altres serveis i recursos del municipi. Aquestes abracen diversos àmbits, com ara el coneixement de l'entorn, l'educació artística, l'educació en valors, l'educació mediambiental i la vida saludable, entre d'altres. Els centres que vulguin participar a les activitats ofertes a la guia han de fer la seva inscripció via web al formulari que hi ha dins de cada fitxa de la web. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, ha volgut agrair especialment la col·laboració de tots els departaments i agents que hi han col·laborat per ampliar una mica més l'oferta d'activitats educatives al municipi.
D'altra banda, i en relació al nou curs 2012-2013, la regidora d'Educació va destacar ara fa uns dies que l'inici del curs havia estat tranquil, tot i que des de totes les direccions de les escoles havien transmès el malestar entre el professorat per l'increment del nombre d'alumnes per aula i per la reducció del nombre de docents per centre escolar. L'emissora municipal Ripollet Ràdio encara l'any del seu 15è aniversari amb una graella renovada que incorpora més entitats i programes. La programació de la temporada 2012-2013, que s'ha iniciat aquesta setmana, compta amb uns 40 espais diferents, dels quals 10 estan realitzats per entitats i la resta per una cinquantena de col·laboradors.
La nova programació compta amb espais nous, com ara un debat, un programa d'entrevistes en profunditat i un musical juvenil, entre d'altres. Quan entitats s'estrenaran l'Associació contra el Càncer i el Club Tenis Taula Ripollet. En total s'oferiran uns 40 programes de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 11 de la nit, a més de la franja de divendres al matí amb el Revival i l'informatiu setmanal. A partir del dia 29 de setembre també s'oferirà un curset intensiu i gratuït de ràdio adreçat a les entitats de Ripollet que mai hagin fet ràdio. Les persones interessades s'han d'inscriure a través de la pestanya Contacte de la web de la ràdio La Carta. D'altra banda, aquest mes de setembre s'ha obert la convocatòria de la guia d'activitats educatives que incorpora un taller sobre els mitjans de comunicació adreçat als alumnes de tercer d'ESO.
Una vuitantena de dones van assistir el passat dimarts 18 de setembre a la xerrada informativa que el Patró Municipal d'Ocupació i la Regidoria de Polítiques d'Igualtat van organitzar sobre el projecte Dona't Oportunitats. Aquest programa, impulsat per ambdues àrees municipals, vol millorar l'ocupabilitat de les dones amb i sense qualificació entre els 20 i els 55 anys.
Ara s'iniciarà el procés per seleccionar la quarantena de dones que finalment hi participaran. Després de la xerrada i l'explicació d'objectius, 67 de les assistents van omplir el qüestionari per optar a participar en aquest projecte. L'objectiu és que les participants millorin les seves estratègies i habilitats a l'hora de buscar i trobar feina. Es tracta d'itineraris totalment personalitzats i té, com a darrer objectiu, crear una xarxa de suport entre les dones que hi participin. Els itineraris compten amb dos mòduls, un formatiu i un altre pràctic. Està previst que la primera part d'orientació es realitzi durant els mesos d'octubre i novembre.
D'altra banda, els recordem que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat s'ha traslladat al Centre Cultural. Aquest canvi també suposa el trasllat del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, i el Punt d'Informació per a Persones Estrangeres. L'horari d'atenció de l'oficina és de 9 a 1, tot i que cal demanar cita prèvia al telèfon 93 504 60 40. I canviem de tema amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Primers Auxilis. El passat 9 de setembre, des de Creu Roja de Cerdanyola Ripollet Montcada, volen insistir en la importància de promoure els primers auxilis per la població en general i des de jove. En aquest sentit, l'ONG ha fet pública l'oferta formativa entre setembre i maig relacionada amb aquest àmbit.
Així, Creu Roja ofereix cursos d'assistència sanitària immediata, desfibrilador automàtic, primers auxilis a la llar i socorrisme aquàtic. En l'objectiu d'arribar al màxim població possible, Creu Roja ha baixat els preus dels cursos i ofereix descomptes especials per a aturats. Aquelles persones interessades poden adreçar-se a l'Avinguda de la Creu Roja 2529 o trucar al telèfon 93 691 61 61.
D'altra banda, Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada ha organitzat una jornada de portes obertes el proper dissabte 29 de setembre, que a més d'una visita al Museu de l'ONG també comptarà amb el lliurament de distincions a socis i voluntaris de l'Assemblea, així com a empreses i entitats col·laboradores. Aquest dimarts 18 de setembre va entrar en funcionament el servei de mediació hipotecària que atendrà els ciutadans de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, fruit del conveni entre Càritas i la Mancomunitat Intermunicipal, una oficina de mediació hipotecària que està ubicada a la seu de la Creu Roja i que atendrà el públic dos dies per setmana només amb cita prèvia.
El nou servei oferirà suport a les famílies dels tres municipis que es troben en situació de greu dificultat en el pagament dels habitatges i que corren risc de desnonament. Càritas, Diocesana de Barcelona i la Mancomunitat de Cerdanyola, Ripollet i Montcada treballaran conjuntament quan calgui cercar un pis en règim de lloguer social per a les persones que perdin el seu habitatge. A més, Càritas també concedirà ajuts econòmics puntuals en els casos que ho consideri oportú. Treballaran en aquest servei 32 voluntaris i voluntàries professionals de diversos perfils, entre els quals destaquen extreballadors d'entitats bancàries, advocats, economistes i arquitectes, entre d'altres.
Aquest dilluns, afectats per les participacions preferents, es van citar al Centre Cultural per iniciar l'elaboració de les demandes individuals de tots els afectats i que tenen previst presentar a la Fiscalia en breu. Durant els propers dies, els membres de la plataforma recopilaran tota la informació necessària per tal d'assegurar-se que les demandes compleixen els requisits necessaris per ser acceptades.
Francisco Valiente, un dels impulsors de la plataforma, ens explica algunes de les recomanacions que els ha fet la pròpia Fiscalia.
Hombre, la Fiscalia nos ha recomendado primero redactar la carta en las mismas circunstancias, pero toda a máquina, entrar en mucho más detalles, como sería, por ejemplo, la sucursal en la cual no la vendieron, que esto no lo pusimos solamente la entidad, poner la dirección de la sucursal, e incluso si supiésemos o intentáramos saberlo, es el director el cual nos vendió el producto. Y aparte habría que coger toda clase de documentación que tuviéramos para adjuntarla a la denuncia.
D'altra banda, la plataforma també ha informat als afectats del procediment que s'haurà de seguir i les incompatibilitats que implica iniciar el procés penal.
La fiscal lo que hace es coger esa denuncia que se le pone a la sucursal o al director y durante 6 meses analizar las circunstancias, investigar y comprobar si hay delito, ¿vale? Durante esos 6 meses cualquier persona puede retirar esa denuncia que se ha hecho. Pero una vez dentro de la denuncia, lo que sí que nos ha dicho es que cuando ella abra APTA y lleve ya la denuncia por lo penal, cualquier persona que fuese o quisiera ir a un abogado a poner una demanda civil, quedaría totalmente parada la demanda civil hasta que no hubiese una resolución en la demanda ya metida por la fiscalía.
En els propers dies, l'entitat tornarà a convocar els afectats al centre cultural i reprendrà les protestes dels dijous, coincidint amb l'obertura de les entitats bancàries en horari de tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
La nit del dimarts 25 de setembre de 1962 el riu Ripoll es va desbordar, convertint-se en sinònim de mort i destrucció al llarg dels seus 40 quilòmetres. Els fets van causar prop de 700 morts a la comarca, 12 d'ells a Ripollet, que va ser una de les poblacions afectades no només per aquesta riuada, sinó també per les que van succeir el 4 i el 7 de novembre del mateix any. 50 anys més tard, veïns, entitats i institucions recorden els fets homenatjant els desapareguts i reconeixent l'esforç i la col·laboració de la resta de la població. Per parlar-ne avui a l'Info ens acompanya la tècnica de patrimoni del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, Elena Vilalta. Bona tarda, podríem dir ja.
Sí, a aquestes hores, bona tarda.
També la periodista responsable d'EMA Publicacions, el Jess Leiva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el nostre company, que ja el teníem per aquí posant música tot el matí, membre també de Ripollet Història i Imatge, Ramon Argenter. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqueu-me tots tres en diferents àmbits, però què representa per a vosaltres la nit del proper dimarts?
Bé, doncs, de fet suposo que serà el dimarts en si la culminació una miqueta de molts mesos de treball, de molts mesos de contacte amb gent, de molts mesos de... Ja parlo més, una miqueta més a nivell personal, d'implicar-te directament amb la gent, amb els sentiments de la gent, no?, d'empatitzar amb el que va passar fa 50 anys, i suposo una miqueta això. Nosaltres... Potser aquesta culminació que us dic de tot aquest treball serà una miqueta abans del 25, serà el 23, perquè inaugurem l'exposició al Molí d'en Rata, però en realitat són uns mesos a partir d'ara de... Ara ho parlàvem una miqueta amb l'Àngels, no?, de veure'ns una miqueta tots els que hem estat molt implicats i treballant-hi, i una miqueta, doncs, el veure els resultats del fruit de tot aquest treball.
Mhm. Per a vosaltres?
Ha sigut, com diu l'Helena, jo crec que vam començar gairebé tots fa ara un any, uh-huh, a la tornada de vacances de l'any passat, que vam començar a treballar amb aquest tema, i crec que una mica a tots ens ha passat que, tot i que sabíem que estàvem treballant en un tema molt important, que ens semblava que havíem de fer un esforç per poder... ensenyar d'alguna manera a la gent què havia passat en aquests 50 anys, tots ens hem trobat amb sorpreses. Ens hem trobat amb gent que ens ha fet emocionar, que ens ha explicat les seves històries, i d'alguna manera ens sentim una mica com si estiguéssim revivint aquell moment, per l'emoció també de la mateixa gent que encara té molt vives les seves històries, i jo crec que ens les ha fet viure d'una manera molt emocionant.
Hem de dir que el Ramon ho va viure.
Sí, desgraciadament sí.
Què és el que suposa per a tu dimarts?
Doncs ha sigut un cop molt fort, perquè esclar, jo, saps que estava a la ràdio, venia de fer música, venia de fer esports, i llavors que els companys de Ripollet Història i Imatge em diguin: escolta, ara que t'has jubilat, per què no vens amb nosaltres i faràs reportatges d'esports? Val? Però no, perquè el primer reportatge que feia va ser fer 28 entrevistes amb la gent implicada de totes les víctimes de la riuada, no?
Bueno, ha estat una marató.
Una marató, perquè hem estat un any, i lògicament quan anàvem a gravar amb les càmeres al carrer, doncs, a més anàvem equipats, no? I a més quan tenies d'anar a casa d'un tenies que portar focus, perquè es pogués veure bé el documental, no? A mi ha sigut una bona experiència i en moments que jo he plorat, emocionat, perquè fèiem un total de 13 preguntes, els 28 que sortiran en l'entrada en el documental, que dura una hora i 10 minuts, i hi havia moments de quan t'explicaven que tenien el pare aguantat i veies que el seu germà flotant per allà mort, que se li escapava i no el podia agafar, perquè si se li agafava el seu germà podia desaparèixer el pare. Així hi havia moments que ja tinc la pell de gallina, hi havia moments que inclús esperava la gravació i ell plorava i jo emocionava i inclús també plorava, no? Per a mi ha sigut una experiència molt gran entrevistar totes aquestes persones que van perdre familiars, perquè els que m'han entrevistat han sigut gent que ha perdut familiars, llavors aquella gent que es va veure afectades, que els van haver de treure, diguéssim, per la finestra o per la teulada. I clar, una cosa que a mi m'ha afectat molt.
Fa 50 anys, tu què recordes d'aquella nit?
Pues jo recordo que estava ensejant a l'hora de teatre, estava jugant a bàsquet i ensejant al teatre i estàvem jugant i va començar a ploure unes gotes. El dia va estar plovent, però a la nit va parar, llavors va caure unes gotes molt grosses i van parar el partit de bàsquet amb un dels que van morir ofegats, l'Antonio Coromines. Estaven jugant al clàssic 21 que es feia després de l'entrenament i ell va, plegueu, ostres, ara que anàvem perdent, precisament els que nosaltres anàvem perdent, tota l'aigua que caig me la veig jo avui, paraules textuals que va dir ell. I l'endemà al matí jo el vaig treure de sota el llit, inclús portava encara el mallot que havia d'anar a dormir, quan que va marxar cap a casa, doncs va marxar amb el mallot posat, el número 7 que portava darrere, de color verd i vermell, i estava a sota el llit.
Imagino que ara has recordat o recuperat imatges, no?, de la memòria.
Sí, perquè a més vaig treure una noia que estava ofegada allà, allà a Talleres Ligonya, que era de Sacabones, els seus pares la buscaven perquè Ripollet era de Sabadell. Vaig treure també mort ja un vigilant que tenien al Camp Massacs, tenien un senyor que era home que li faltava un braç, que li dèiem el manco nosaltres, que a la nit es quedava allà unes vegades a vigilar que no anéssim nosaltres, la gent jove, a buscar revistes pornos en els magatzems que anàvem a buscar, i clar, aquests homes es vigilaven, no? I el curiós és que molts dies s'anava a casa i aquella nit va dir, jo avui no em trobo gaire bé i em quedo, no em trobo, i em quedo a dormir aquí. Es va quedar a dormir aquí allà i va venir ofegat.
Home, jo crec que aquests dies molta gent plorarà, perquè a mi ja em va passar llegint en l'article de l'Àngels Leiva de la revista Vallesos. Vull dir que això és una cosa que, encara que no ho hagis viscut, emociona molt. Parlem de les activitats, si us sembla. La primera és la programada per aquest diumenge amb la inauguració de l'exposició 50 anys a les Riuades. Helena, què veurem en aquella mostra?
Bé, el que hem intentat nosaltres és fer una exposició descriptiva. Diguéssim que aquí a Ripollet s'havia fet alguna cosa, però potser així una exposició d'aquesta magnitud no s'havia fet fins ara. Altres municipis ja ho havien treballat i potser en aquest moment s'han dedicat més a fer anàlisis i crítiques, no?, i poder fer estudis des d'un altre vessant. Nosaltres hem pensat que era el moment de fer realment, doncs, el que no s'havia fet, no?, que era explicar els fets, quines causes van provocar els fets, què va passar, quines conseqüències, intentar posar una miqueta d'ordre amb coses que amb l'Àngels també parlo una mica, perquè amb l'Àngels hem anat parlant, no?, durant tot aquest procés,
hem
anat fent coses juntes, i llavors dèiem, ostres, hem d'aconseguir treure el llistat definitiu de quins van ser els morts, de quins van ser els desapareguts, perquè buscaves articles i ballaven les xifres. Ballaven senzillament per aquest fet que explicava potser el Ramon, no? Es va trobar una noia que era de Sabadell. Tu miraves en el registre i et sortien alguns noms, però era de Sabadell. Bueno, ara hem posat una mica d'ordre en aquesta llista. Van haver-hi 9 morts, 3 desapareguts, i després va haver-hi 4 persones que es van trobar a Ripollet, però que no eren de Ripollet, eren de Sabadell. Eren dues nenes, una noia i un senyor. Llavors també ha servit una miqueta per això, no? I aquesta exposició, doncs és una miqueta explicar tot això, quines van ser les conseqüències després de tot això. I dins de l'exposició també hi ha una petita escenografia i hi ha un audiovisual, n'hi ha més d'un, però un d'ells és una part del recull dels testimonis que han estat fent tota la feina que ha estat fent Ripollet Història i Imatge i que formarà part de l'exposició.
Hem de dir que hi ha una segona exposició que també és realitzada amb motiu de les Riuades i que l'ha organitzat Tema Publicacions, que es podrà veure amb motiu de les festes de la tardor. Àngels, de què es tracta?
És una cosa molt senzilla, perquè en aquest procés de documentació que parlava l'Helena, doncs una de les coses que nosaltres vam fer és anar-nos-en a la Biblioteca Nacional i recollir una mica, doncs, tot el que havien publicat els diaris en el seu moment. Ho vam fer per diferents raons, entre elles, bueno, una mica intentar saber realment aquest número de víctimes, perquè és una cosa que a més us trobareu amb tothom que parla de les riuades. Una de les dels temes és que el fet de que la gent, molta d'ella no estava empadronada, va fer que fos impossible donar una xifra real de morts, i estem voltant entre els 700 i els 1.000 en funció de les fonts a nivell en general a la comarca del Vallès. Doncs, bueno, doncs una mica en aquesta feina nosaltres vam recollir aquests diaris, i ens va semblar que estaria bé donar-los un cop d'ull des del 50 anys després, també perquè hi ha molta gent que, també com deia l'Helena, està fent anàlisi, està intentant explicar altres causes, val? Altres raons per les que va haver tantes víctimes i va haver tants morts a partir d'aquesta riuada, que no van ser només les causes meteorològiques. Mm-hmm. El fet d'un urbanisme salvatge, el que es permetés construir habitatges de barraques a les rieres, doncs tot això va ser una mica el que va fer que les víctimes fossin tan grans. Tot això en els diaris en aquell moment no es veu, i nosaltres volíem que la gent també pogués veure una mica quin és el tractament que es va fer. El tractament va ser 2 dies es parla de víctimes, el tercer es comença a parlar de recuperació, apareix el pare Franco, que és el que ens protegeix de tot i el que ens ajuda a tot, i és a partir d'aquí on els diaris s'impliquen. Doncs això es veu molt clar en els diaris de l'època, i ens ha semblat que podia ser interessant, bueno, un punt de vista diferent, una manera de veure-ho, les coses que en aquell moment i com es van explicar en aquell moment. I segur que hi haurà molta diferència entre el que la gent vegi en aquests diaris, encara que siguin uns quants dies, els dies de les festes de la tardor, i quan després puguin anar a veure l'exposició al Molí d'en Rata, segur que troben moltes diferències.
Diferències. De fet, és una mica això, no? Que el que s'ha intentat és que siguin activitats diverses i que es complementin les unes amb les altres. No que, diguéssim, amb el documental mateix, amb l'exposició...
Que no sigui el mateix tota l'estona.
No sigui el mateix tota l'estona, és el mateix, perquè el tema és el que és, però tractat des de diverses òptiques i des de diferents productes, per dir-ho d'alguna manera.
Imagino que aquestes causes socioeconòmiques, urbanístiques, geogràfiques, meteorològiques, tot això és el que intenteu una mica desvetllar a les xerrades que heu organitzat, no?
Sí, exactament. D'entrada, hem fet un... A través, bueno, ja us ho vam comentar, que amb els 5 museus restants, amb els municipis, no?, perquè ha tingut una base supermunicipal, tot el tema de la nit tràgica, que és com l'hem titulat, s'han fet un conjunt de 6 xerrades que intenten, doncs, explicar poder un punt de vista més polític, un punt de vista més social, un punt de vista més meteorològic. Són 6 xerrades diferents. Però després nosaltres, a nivell local, ens va semblar interessant també intentar fer com un minicicle on s'inclogués la xerrada que nosaltres estàvem destinats dins d'aquest cicle més de xarxa de museus, que és històricament les inundacions que hi ha hagut al món, que vindrà el David Saurí. Després, una conferència més general i de la relació del riu Ripoll amb Ripollet, més local, que la farà el Ramon Martos. I després, també aquesta part meteorològica, perquè ens semblava que tenia interès, que la farà Lluís Miquel Pérez, que és un climatòleg que vindrà també a oferir-nos aquesta conferència.
Uh-huh. A part d'aquestes activitats, hi ha un petit acte el mateix dia 25, que és una mica el més emotiu, podríem dir, no?, el repic de campanes que feu.
Sí, la idea és convocar tothom que vulgui venir a la plaça de l'Església a les 11 de la nit, bueno, una miqueta abans. Doncs la idea és que a les 11, que més o menys és com coincideixen tots els testimonis, que va ser quan realment l'aigua va petar, i hi ha testimonis que diuen explotó, no?, i va ser realment com una explosió, va ser més o menys aquella hora. La idea és fer un minut de silenci, fer un repic de campanes, un toc de morts, i llavors el mossèn ha dit que també volia adherir-s'hi, no?, com a parròquia, i llavors faran un petit responso quan s'acabi l'acte. Vull dir, és un acte obert a tothom, en realitat. El que passa que es fa a la plaça de l'Església, no?, per tota la relació de les campanes, que va ser... Les campanes van tenir molta importància aquella nit, no?, perquè les campanes de Ripollet i de Rubí sonaven i molta gent se'n va enterar per les campanes del que estava passant.
Déu-n'hi-do.
Jo vam parlar amb un dels entrevistats que deia que no havia sentit mai les campanes a tocar, només fer un dia de guerra, que no l'havia sentit mai a tocar després de la guerra, fins que van tornar a sortir el dia 25 de setembre.
Uh-huh. Un dia important d'aquesta commemoració serà el 30 de setembre, que es presenta el documental sobre les riuades de 1962 per part de Ripollet Història i Imatge. Ramon, és un documental fet amb... podríem dir amb molt de sentiment, sí, perquè us he vist a tots molt implicats durant molt de temps.
Què és el que voleu transmetre?
Mira, la gent que no es pensi que ha fet una pel·lícula per dir, mira, hòstia, què bé ho han fet, no. Han fet un documental que els protagonistes són tota la gent que van perdre un familiar. Tota aquella gent que van perdre un familiar, i hi haurà gent que van perdre, no puja a la casa perquè la casa era forta, però sí van perdre el bestiar que tenien, perquè hi ha gent que van perdre vides, perquè hi ha gent que va perdre el bestiar, i una casa allà a Brotallers Lligonya que vivien del camp i vivien de cavalls i vaques que tenien, no va quedar cap vaca, que Ripollet, d'aquell d'allòs. Nosaltres aquestes persones les hem entrevistat, i el que volem és que la gent prengui testimoni del que va passar aquella nit. Una nit que si ara tornés a passar jo crec que seria pitjor, perquè jo al riu, hem fet entrevistes a dintre el riu, i la porqueria que hi ha al riu amb els gots i les canyes que no s'han tallat, jo crec que ara faria molt més mal, perquè tot això va passar aquí a Ripollet, que tota la porqueria va venir de Castellà del Vallès, d'allò va venir cap aquí, i el pont que tenia aquells ulls petits, allà es va fins que se la van portar al pont, no? Ara potser els ulls són més grossos, però la porqueria que hi ha, a l'últim poble que es pategués, a Sant Adrià faria mal, no? I aquesta pel·lícula, doncs, es veu, inclús veurà com corre l'aigua, perquè hi ha una altra riuada, el 94, que aquesta sí que està gravada en directe, i es pot veure l'aigua, que està, falta dos dits o tres per saltar una altra vegada.
Mm-hmm.
Que la gent estava espantada, la gent que havia viscut estava espantada. La sort d'aquestes riuades que vam tenir aquí a Ripollet va ser la sort que al carrer Maragall, que abans que es deia carretera en construcció, no hi havia res, només hi havia una casa que era Can Cuní, i llavors hi havia Can Coromines i una fàbrica abandonada que anàvem a jugar a guerra jo, i anàvem a jugar a guerra allà perquè era una fàbrica abandonada que feien viques de ciment armat. Vull dir, i aquella casa que no van a terra perquè era molt forta, però allà van haver tots els morts van ser allà.
Us ha costat que la gent es posés davant la càmera?
Al principi els feia por la càmera. Volíem parlar, però no a través de la càmera. I van dir, home, és que volem fer un documental perquè la gent ho vegi. I només una persona es va negar a sortir a la càmera, que em sembla que és el primer protagonista que tenim, que va dir, diu, jo no m'agraden ni càmeres ni fotografies, pregunteu-me el que vulgueu, jo contestaré tot el que vulgueu, però no vull sortir a la càmera, que és el senyor Cuní, que va dir que el manyà que hi havia allà, i ell sortiu amb ell, el que passa que no se li veu la cara perquè no va voler sortir la cara. I els altres van voler sortir tots, i el que passa que ens han trobat després, de quan anàvem tancant les entrevistes, de que molta gent s'enterava, i llavors es venien a buscar treballadors que havien viscut, perquè també hem entrevistat a treballadors de Can Berneda, de Can Massacs, i de Lligonya i de Can Torner. I altra gent que es havia entrenat, ho fèiem, ens venien, però esclar, tampoc podíem allargar.
Ja no dona bola, no,
perquè havíem fet unes 13 preguntes als 28 personatges, llavors ja no podíem fer la pel·lícula més gran.
Testimonis també, però de la població veïna, són els que han recollit en un llibre, Les veus de la tragèdia, l'arribada de 1962 a Montcada i Reixac. És un volum que ha editat Tema Publicacions. Imagino que tu t'has vist en les mateixes situacions, no?
És una mica molt semblant al que el Ramon explicava al documental. No, hem fet una edició d'un volum molt semblant al que van fer Les cares de la guerra, i per tant doncs, hi ha doncs, també un documental i un llibret explicant. Llavors, el documental també recull bàsicament les experiències de les persones que ho van viure, i també intentant recollir les famílies de les víctimes que a Montcada van ser 30. Va ser una de les poblacions, sí, on realment, com deia el Ramon, va donar fort justament per això, perquè hi havia un pont que va fer de presa, que va aturar tota l'aigua allà, i que quan es va trencar, que a Montcada sí es va trencar el 25 de setembre, sí, va xuclar diverses cases d'un barri, i allà se les van portant senceres, i algunes d'aquestes hi surten. I després en el llibre doncs hi ha una mica més d'anàlisi de situacions, de raons, és una mica això mateix. Però realment jo m'ha donat la sensació, no sé el Ramon què li semblarà, aquesta vegada d'alguna manera la gent ha sentit com que realment s'estava fent aquest homenatge, com que finalment, encara que hagin passat 50 anys, tots ens en recordàvem d'aquells fets que per ells han sigut traumàtics i els han marcat tota la seva vida. I ells han viscut amb aquest dolor, amb aquesta por, en molts casos, quan torna a ploure i el riu va molt fort. Ells ho han viscut molt, i sentir que hi ha gent que s'acosta i els hi demana, expliquem què va passar, jo crec que han superat en molts casos fins i tot el propi dolor de recordar, i per poder explicar-ho i perquè d'alguna manera tots compartíssim amb ells aquesta vegada sí, doncs aquesta situació de dolor i de patir en aquells moments.
Hi ha un moment del documental que a mi cada que el sento em salta les llàgrimes, és la que el cabo dels soldats explica el que ha de fer.
Mm-hmm.
Aquesta persona està malalta, no ha pogut sortir, i llavors aquesta meu està gravada per un locutor de Ràdio Nacional d'Espanya, i és el tros molt emocionant del documental, eh? Mira que l'he vist vegades i l'altre dia que vam tornar per fer la prova allà a l'auditori i saltaven les llàgrimes. És un moment emotiu que dona també les gràcies a tots aquells soldats que no coneixia ningú de Ripollet i que van estar lluitant nit i dia per poder salvar gens, perquè els soldats no van anar al dematí com vaig anar jo, sinó que els soldats van anar a les nits, a la nit ja, amb la Guàrdia Civil. Eh? Sí.
Doncs estem expectants per veure el resultat de tot el treball que heu fet molta gent de Ripollet, que s'ha volcat, ciutadans anònims, empreses i institucions, i us agraïm molt doncs, la tasca realitzada. I també que hàgiu vingut avui, se'ns ha acabat el temps, m'hauria agradat parlar molt més d'aquest tema, però tindré més ocasions a Ripollet Ràdio. Doncs agrair la tècnica de patrimoni l'Helena Vilalta, la periodista Àngels Leiva i també el nostre company Ramon Argenté. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Esteu escoltant Info.
Les aquarel·les de Jordi Fortuny i les pintures de Maria Roser Saló es poden veure fins a finals de setembre a les dues sales del Centre Cultural. D'una banda, la sala Saló exposa una bona mostra del seu viatge particular a través de la pintura. D'altra, Fortuny mostra per primera vegada la seva obra gràfica, principalment aquarel·les, sota el títol Minúcies.
Ambdues exposicions van ser inaugurades durant la Festa Major per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora de Cultura, Rosa Martín. Paisatges en vers i ocres és el títol de la mostra de Roser Saló, una exalumna dels tallers de pintura del Centre Cultural, que vol expressar amb la seva mostra sensacions com l'olor del camp després de la pluja o el gust de la sal del mar. Saló exposa les seves pintures demostrant la sensibilitat i riquesa de la seva paleta de colors. Durant l'acte d'inauguració, la pintora va recordar els seus inicis a Ripollet.
Vaig estar uns quants anys aquí, després he estat vivint a Barcelona, molts anys, i bueno, una mica soc encara professor, però molt tipus autodidàctica. A mi m'agrada molt l'autoimpressionisme, molta pinzellada o la paleta, una mica més potent, i el colorido, m'agrada molt el color.
La sala d'art del Centre Cultural acull un viatge, en aquest cas el de la trajectòria artística de l'arquitecte Jordi Fortuny i Aguiló. Durant la seva intervenció, Fortuny parlava del seu art com un plaer i una pura distracció.
És una sèrie d'aquarel·les, per mi és una cosa que faig com a pura distracció de cap de setmana, mai considerar que sigui aquesta cosa que té més importància, però sí que és cert que en aquest moment, que és un món tan digital, tant d'imatges virtuals, el plaer de tocar paper d'aquarel·la, de dissoldre un color, de barrejar un color, doncs, bueno, forma part d'aquests petits plaers quotidians que s'agraeix, a vegades sempre us compartim-los amb els altres.
Per primera vegada, aquest artista exposa la seva obra gràfica amb una selecció majoritàriament d'aquarel·les, però on es pot veure la seva evolució pictòrica, que també ha passat pel retrat a l'oli i el dibuix.
El proper 10 d'octubre la biblioteca posa en marxa un nou club de lectura. Aquesta vegada serà per parlar de còmics. El club neix amb la intenció de compartir la passió pels còmics mitjançant la lectura, el comentari i alguna activitat complementària.
La proposta de lectures abasta des de la novel·la gràfica, àlbum europeu, superheroi, reportatge espanyol, americà, francès, humor, filosofia, acció, entre d'altres. L'objectiu és compartir opinions, gustos, descobrir nous autors i diferents estils. L'encarregat de tutelar aquesta activitat serà el dissenyador, dibuixant i músic local Benja Villegas. El club és una activitat oberta a tothom que sigui major de 16 anys. Està adreçada a aquelles persones que ja llegeixen còmics i també a aquelles que no són aficionats als còmics però els agrada llegir o es volen iniciar en aquest nou art. Les trobades del club es realitzen un cop al mes, el segon dimecres a la biblioteca.
L'Associació Cultura i Tradició serà present des d'avui fins dilluns al 4 Congrés Internacional d'Art Efímer, que té lloc a Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè. Ripollet, amb la col·laboració de l'Ajuntament, i serà present als diferents actes i farà una catifa floral el diumenge dia 23 al Passeig de les Drassanes.
L'Associació Cultura i Tradició de Ripollet forma part de la trentena de les delegacions que participen al 4 Congrés Internacional d'Art Efímer, organitzat per la Federació Catalana de Catifaires. El Congrés comptarà amb la presència de catifaires d'arreu del món, com ara Itàlia, França, la Índia, Mèxic o Tòquio. El primer dels actes que ha tingut lloc aquest matí ha estat protagonitzat per Ripollet, ja que anava a càrrec de Pere Padró, president de l'entitat. Padró explicava ahir als micròfons de l'Info de què tracta.
El taller que s'ensenyarà a com tenir els colors per la, de, o sigui, dels diferents materials, d'encenall, de serradura i de sals. El farà Ripollet. El faré jo i algun company més que vindrà a ajudar-me. Llavors farem allà doncs, una mostra de com es tenyeix i tenyint allà mateix perquè doncs, tots els que vinguin ho vegin.
L'acte principal tindrà lloc diumenge amb la realització i mostra de les catifes elaborades per cadascuna de les delegacions. Pere Pedrota, l'Associació Cultura i Tradició, ha dibuixat una catifa de 4 metres d'amplada per 8 de llargada. Ell mateix ens explica en què consisteix.
És un vitrall modernista que és molt conegut del Museu d'Art de Cerdanyola, que és el que se'n diuen, es titula Les Dames de Cerdanyola. És un vitrall que hi ha unes senyores modernistes que és preciós, tant del dibuix com de colorido, no? Llavors, el que passa que, clar, és molt difícil d'elaborar aquesta catifa. Veurem si ens en sortim. Però, clar, l'ocasió valia la pena, perquè, és clar, és una mostra internacional, és un congrés internacional, i es tractava de que Ripollet, doncs, quedi molt bé, quedi amb un nivell alt.
A més de l'Associació Cultura i Tradició de Ripollet, en aquest congrés també participaran els gegants i els grallers de Ripollet, que actuaran al sopar de festa dels congressistes, que tindrà lloc demà dissabte, i que també comptarà amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Aquesta setmana s'ha iniciat el nou curs del cafetí a les instal·lacions del Casal de Joves. El cafetí és un servei municipal per a joves de 12 a 17 anys que té com a objectiu potenciar el desenvolupament integral dels joves tant des de la perspectiva individual com col·lectiva. Actualment encara queden places lliures i la llista d'inscripció estarà oberta fins a exhaurir-les.
El cafetí és una proposta educativa en temps de lleure que es porta a terme 3 dies per setmana de 6 a 8 del vespre. Durant la primera hora els joves fan reforç escolar i de 7 a 8 del vespre activitats en grup. També inclou dos dissabtes al mes que s'aprofiten per fer sortides i excursions adaptades a les seves necessitats i característiques com a joves. El preu per l'any 2012 és de 25 euros mensuals. Aquest és un servei de la Regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet. Per més informació poden trucar al 93 504 60 24, enviar un correu electrònic a joventut@ripollet.cat o consultar la web ripolletcasaldejoves.wordpress.com.
D'altra banda, a partir d'avui s'inicia el procés de matriculació als cursos i tallers del Centre Cultural, que s'allargarà fins al dia 26. Enguany, el Patronat Municipal de Cultura ofereix una vintena de propostes, entre les quals hi ha força novetats, especialment pel que fa a les arts plàstiques, amb tallers d'il·lustració, animació i curs. També hi ha nous tallers gastronòmics i dos cursos per aprendre anglès. Les entitats locals també han organitzat més d'una vintena de cursos i tallers.
Fins a aquest moment s'han preinscrit un total de 265 alumnes, tot i que la majoria de cursos han omplert les seves places, encara en queden de lliures a capoeira, ioga, il·lustració de conte i de còmic i pintura de roba. D'entre els cursos que més gent s'ha apuntat i que han requerit de sorteig per assignar les places, destaca guitarra, ioga, Bollywood i cuina. Des del Patronat Municipal de Cultura han destacat principalment la rebuda de cursos com Viatgem pel món per fer sessions de conversa en anglès.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge la música country serà la gran protagonista i el fil musical del pavelló Joan Creus. De nou, l'associació Ripollet Country Line Dance organitza la competició de ball en línia que enguany canvia de nom per Bernat Line Dance. Per saber tots els detalls d'aquest esdeveniment tenim a l'altre costat del fil telefònic a la presidenta de l'entitat, Montse Lozano. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Montse? Hores d'ara, imagino que ja teniu un nombre aproximat, no?, de participants en aquest certamen.
En total... No te puc dir, però aquest any ha sigut dels anys que tenim més inscrits.
Mm-hmm. Un número aproximat no em pots donar?
Exactament no t'ho puc dir ara en aquest moment, perquè encara estem tancant inscripcions i estem acabant d'ultimar-ho tot, però ha sigut dels anys que, bueno, no sabria dir-te ara exactament quants, però som més de 100, sí.
A què penseu que és degut aquest èxit de convocatòria?
Bueno, també cada vegada hi ha més gent que balla country. Cada vegada hi ha més gent que s'està animant a concursar i no sé, suposo que aquest any pues, els hi ha animat més, també han canviat de nom. L'any passat érem un dels concursos que es feien durant tot l'any, érem el Fever, es deia Fever Line Dance Country, i aquest any és el Barna. Llavors el Barna pues, és, diguem, el principal de la província de Barcelona. I, bueno, suposo que també haurà influït això.
El fet de guanyar importància, això també implica que doncs, la gent pugui aconseguir més rellevància, en la seva participació?
També tenen, bueno, està una mica obligat la gent de Barcelona pues, a participar en el de Barcelona, vull dir, la gent de Tarragona pues, en el de Tarragona, la gent de Girona en el de Girona, en el que és el principal, per poder aconseguir els punts per finals d'any, per tenir el rànquing. Això va sumant punts durant tot l'any i al final d'any pues, hi ha un campió de rànquing de cada categoria, no? De cada edat i de cada categoria.
Mm-hmm. Hi ha algun canvi destacat respecte a edicions anteriors a banda d'aquest nom, d'aquesta rellevància?
Bueno, el que farem el dematí serà el concurs principal de la gent que ja té una categoria una miqueta més gran, no? Des de newcomer, novis, advanced, intermig, i a la tarda pues, serà el concurs social. A la tarda també vull esmentar que volem fer el que és l'associació Country, tots els membres ballarem un ball en memòria d'una antiga alumna que va morir ara l'1 de setembre. És la mare de la Maria Jesús Tapé, es deia Carmen Sallent, i havia sigut alumna des de feia molts anys, ja va començar quan el Francesc també estava de professor i va tenir que deixar per a causa de l'infermetat. Però ella sempre venia als dinars que fèiem a fi de curs, sempre estava vinculada, i sobretot perquè la seva filla pues, segueix ballant country. Mm-hmm. I volem fer un ball d'homenatge.
Hem de recordar que aquest festival també en un moment donat es va convertir en un memorial, no, pel Francesc. Això ho manteniu d'alguna manera?
Bueno, el que és el nostre logotip que fem amb els cartells, segueix sortint el seu sombrero punk que ell portava, no? I a més nosaltres a les samarretes ens han fet, a part de portar Ripollet Country i portar el pollet de Ripollet, portem un sombreret aquí davant que sempre serà pues, en memòria d'ell.
Hem de dir que, com ja ens vau explicar, la vostra intenció una mica també és promoure el ball en parella, no? Potser que no és tan conegut.
Bueno, el country en realitat va començar amb ball de parella. Si tu mires les pel·lícules antigues de l'Oest i tot això, més aviat eren balls que anaven intercanviant parelles o que anaven donant voltes a una rullana o coses així, no? I després es va separar, vull dir, fer el line dance, suposo que també perquè no tothom té parella per poder ballar. I també va bé, doncs mira, que tothom pugui ballar en un moment donat, encara que no tinguis parella. Però aquí, el que és aquí, no està tan arraigat el que és el ball de parella, i ara pues, ens agradaria pues, anar-lo introduint una miqueta més. Dintre del campionat que farem el diumenge també hi haurà competició de partners i de couples, que vol dir parelles, dos categories mm-hmm. diferents.
Doncs esperem que s'animi molta gent a participar i a apuntar-se als vostres cursos. Recordem que l'entrada és oberta a tothom, que el preu és de 3 euros i que tindran tot el diumenge per gaudir d'aquest Barna Line Dance. Montse Lozano, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana, segons el calendari, acomiadem l'estiu i entrem a la tardor. En principi, el temps serà suau, amb alguns núvols, però amb poques probabilitats d'aigua. No hi ha canvis de cara a la setmana vinent, però segurament encara no acomiadarem l'estiu del tot.
Arribem al final de l'informatiu d'avui divendres 21 de setembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, que us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Acabem aquest info escoltant com senten el cant dels ocells de Pau Casals i ho fem en record de les més de 600 persones que ara fa 50 anys van perdre la vida per les riuades de 1962. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.